en sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana fatídica pel que fa als incendis, però amb bones propostes a la cartellera. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
Ya sabes cómo somos. Podemos hablar de los demás. Entender lo que pasa por la cabeza de los demás.
I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i arriba la quarta temporada de Those Who Kill.
El fallecido era un miembro de una banda, Patrick Antonsen. Cumplió condena por homicidio imprudente con vehículo.
Torna aquest thriller de detectius en què, en aquesta ocasió, una criminòloga haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal. Junt amb el seu company, es faran càrrec del cas, mentre un exconvicte es veurà arrossegat de nou als seus antics hàbits delictius.
Suale. Este está bueno.
Des de dimecres a Netflix i estrena Salcedo, Cuero i Bugalú.
La noche está caliente. Y el que entra se queda.
Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixarà impressionar fàcilment fins que les seves companyes doblen l'aposta amb drogues, alcohol i perill.
¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
Fue a casa de la bruja.
En el bosque no hay ninguna bruja.
Un día desapareció un niño y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
Encara des d'aquest dimecres i encara a Netflix també hi arriba No tengo miedo.
¿Puedes guardar un secreto? Es que encontré una cosa.
¿Eres un ángel?
Durant l'estiu de 1986, un nen de 10 anys descobreix l'aterrador secret que li mostra el costat més cruel i obscur dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
Es una entrada familiar.
Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
Sí, pasad ya.
Vale, muchas gracias.
Més propostes des d'aquest dimecres a Apple TV i trobem la cinquena temporada de Ciclos.
Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
Torna aquesta comèdia coral britànica protagonitzada i produïda per la nominada al BAFTA, Esther Smith, i el nominat a l'Actor Award, Rafe Spall.
Nicky está sintiendo pánico absoluto.
Yo estoy estudiando trabajo social.
En aquesta entrega, els protagonistes hauran de fer front a que la mare biològica de la seva filla aparegui a la seva porta, creant un autèntic caos a la seva família.
Hey, Matt, you're gonna want to see this.
Is that my GTO? I built that thing 15 years ago.
I a Disney, la darrera proposta d'aquest dimecres, la segona temporada de Cambio de marxa.
I was 18. The double bird was how I ended all our conversations.
Torna aquesta sitcom protagonitzada per Tim Allen interpretant un vidu que té un taller de cotxes clàssics. Quan la seva filla, amb la que no té molta relació, va a viure amb ell, és quan comença la verdadera restauració.
Diga, senyor Ingalls, ¿qué le trajo a esta tierra?
Una nueva vida para mi familia.
Dijous tornem a Netflix amb l'estrena de La casa de la pradera.
Verás que esta tierra no tiene nada de libre.
No quiero desconocidos sin invitación en mi casa.
Y ellos te dirían lo mismo.
Nova adaptació televisiva de la icònica sèrie original dels 70 i alhora de l'obra dels llibres de Laura Ingalls Wilder. Les històries de l'escriptora les adapta ara Rebecca Sonnenschein com a guionista. I en aquest final de temporada de l'Ensèrie no volem acomiadar-nos sense destacar les estrenes de ficcions més destacades d'aquest final de 2025 i mitjans de 2026. Així que comencem el nostre rànquing.
Si no soy humana, ¿qué soy yo?
I ho fem amb Alien, Planeta Tierra, la proposta que ens portava Disney l'estiu passat.
Esta nave recogió 5 formas de vida distintas de los lugares más oscuros del universo.
La sèrie ens situa uns 2 anys abans de la famosa Alien, el octavo passajero, i ara l'escenari és la Terra, on hi arriben els xenomorfos després que una nau de Weyland-Yutani, sí, la mateixa companyia de l'expedició de la famosa Ripley, s'estrelli contra la Terra.
Si no los capturamos, será demasiado tarde.
Alien Planeta Tierra, més enllà de ser una bona proposta de terror i ciència-ficció, és també una anàlisi de la intel·ligència artificial, la identitat, el capitalisme o l'ètica tecnològica. Potser no tots els fans estan contents amb aquesta nova entrega, però la mateixa Sigourney Weaver assegura estar entusiasmada amb la sèrie. Així que, si la pròpia Ripley l'aprova, qui som nosaltres per no recomanar-la?
No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idèntica a nuestra casa.
No ens movem de Disney perquè aquí trobem una altra de les estrenes més esperades d'aquesta temporada, Los Testamentos, la seqüela del Cuento de la Criada.
Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
El mío es peor, como de recién levantada.
Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean són monstruos.
Després de la rebel·lió capitanejada per June Osborne, Gilead es mostra més ferm i rígid que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
Al centre de la trama tenim a 2 joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
La sèrie va increixent fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
Ens traslladem ara a Apple, on també a finals de 2025 ens sorprenia una proposta de ciència-ficció diferent. Parlem de Pluribus.
Hola, Carol!
Hola, Carol!
Solo queremos que seas feliz.
Una pregunta.
Claro, ¿qué quieres saber?
¿Cómo revierto todo esto?
Aquí no tenim naus espacials ni societats distòpiques, sinó que partim de la idea que un estrany virus d'origen alienígena aconsegueix modificar l'ADN de les persones per convertir-les en una espècie de ment colmena única on s'ha d'eliminar el dolor.
Removeríamos cielo y tierra para complacerte.
És una sèrie força brillant i probablement entrarà dins el millor de l'any. De moment, la seva protagonista ja ha triomfat als darrers Globus d'Or.
Bienvenido a Los Borrows, donde pasarás tus mejores momentos.
Yupi.
¿Por qué son todos tan mayores?
Pues porque es un sitio especial solo para mayores.
I d'Apple a Netflix, amb una proposta que ha sorprès. The Borrows, Jubilación Rebelde.
Los Borrows es un buen sitio. Nos cuidamos mutuamente, como la familia.
Bien hecho, Sam.
¿De dónde has salido?
Es tracta de la darrera creació dels germans Duffer, però va més enllà de ser la versió jubilats de Stranger Things. El punt de partida aquí és el personatge que interpreta Alfred Molina, un home que acaba de perdre la seva dona i decideix a desgana traslladar-se a una urbanització residencial per la tercera edat.
Desde que me mudé a Los Borrows, empecé a ver cosas. Coses impossibles.
Però més enllà de la trama fantàstica i de ciència-ficció, la història parteix del dol per parlar d'alguna cosa molt més gran, el terror silenciós que produeix envellir mentre tot el teu entorn comença a tractar-te com si fossis un problema mèdic, un record incòmode o algú la millor etapa del qual ja ha quedat enrere.
Tot el que lo sepa està en peligro.
Tienes 2 opciones. O lo dejamos o vamos hasta el final.
L'humor absurd, les criatures amagades a les parets i als forns, els líquids estranys i les conspiracions enterrades al desert competeixen amb el desgast emocional del personatge i la seva reivindicació com a elements encara necessaris de la societat. I és aquí on la sèrie llença, a més, una dura crítica al món actual i com aquest tracta els nostres avis.
Soy Tom Lofty.
Oh, encantado, Tom. Arthur.
¿Te apetece tomar un café?
No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
Però, sens dubte, la campanada per l'ensèrie l'ha donat aquest any La maldició de Widow's Bay, altre cop a Apple TV.
Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts, on un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar farà un viatge intern aterrador.
He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
¿El qué?
Que aquí pasan cosas malas.
A mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora. Estem davant d'una ficció de terror, però també d'una comèdia on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà. La maldició de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és, en definitiva, una de les sèries més interessants del moment en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mascle misteri, terror i comèdia, i amb èxit aconseguim posant-nos els pèls de punta. I ara sí, arribem a l'última recomanació de l'ensèrie per aquesta temporada i és per Doctor Muerte, que podeu trobar a Sky Showtime.
Me dolía la espalda desde hacía años.
Me partí la espalda en un accidente de moto.
Me dolía.
No tot és Taylor Sheridan. A la plataforma també hi podem trobar perles com aquesta ficció, que ja té la seva segona temporada completada i que no ha decebut els fans. Basada en casos reals i totes dues temporades en dos podcasts, la sèrie té estructures de true crime, però centrada en les negligències mèdiques.
La pregunta aquí no és por qué lo hizo, sino cómo salió de Rositas.
Hay que detenerlo.
Si nunca se ha hecho es por algo.
La primera temporada tracta del cas del doctor Christopher Dange, un metge estrella emergent, els pacients del qual van sortir del quiròfan pitjor del que van entrar, morts o mutilats. Això va portar a aixecar sospites entre els seus companys cirurgians. La sèrie segueix la batalla incansable d'aquests metges per aturar-lo i portar-lo davant la justícia.
Voy a hacer que todos lo entiendan.
Dance no parará jamás, al menos por sí mismo.
La primera entrega d'aquesta ficció compta amb un repartiment estel·lar, amb Joshua Jackson en el paper de Dange i Alec Baldwin i Christian Slater com els dos cirurgians que destapen les seves atrocitats.
Nunca me había dolido tanto algo. Una pesadilla.
Voy a curarte.
Pel que fa a la segona temporada, la sèrie s'endinsa en el polèmic cas del doctor Paolo Macchiarini, un cirurgià estrella que prometia revolucionar la medicina amb innovadors trasplantaments de tràquees sintètiques. El cas va generar una gran polèmica perquè va esquitxar la imatge dels Premis Nobel, ja que va ser contractat per membres del Comitè del Premi de Medicina. Macchiarini va ser acusat d'homicidi involuntari per les autoritats sueques.
Viven en el pasado y yo soy el futuro.
¿Seguimos charlando o hacemos algo al respecto?
En aquesta segona temporada, la sèrie abandona el terror quirúrgic propi de la primera per enfocar-se en un thriller psicològic i periodístic sobre el frau, centrant-se en el carismàtic Macchiarini, conegut com el cirurgià de l'engany.
Estoy recopilando pruebas, historiales médicos. Lo dejó tetrapléjico, una veintena de operaciones mediocres.
En fi, que és un producte notable per incondicionals de la temàtica, però abstenir-se als hipocondríacs. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè ho comproveu.
Hola, Bob.
Doctor Kirby.
Danke.
Tengo una resonancia ahora.
Jill de Leon me ha dicho que has tenido que arreglar un estropicio de Christopher Dange.
¿Un estropicio?
¿Has corregido la operación de Madeline Beyer? ¿Cómo ha ido?
La señora Beyer no es su paciente, no puedo contárselo a menos...
Ah, el puto código.
¿Por qué no me dice qué quiere saber exactamente, doctor Kirby?
En el mes de enero estuve en Baylor. Como no había más cirujanos disponibles, me pidieron que operara como favor de última hora. Y sorpresa, era el chico de mi piscina. Una fusión del L5-S1. En una escala del 1 al 1 en la que 1 es fácil y 1 también, ¿cómo de difícil es?
Diría que 1.
¿No lo podría hacer hasta un troglodita? El caso es que abrí al paciente y allí estaba el disco como una bici roja bajo el árbol en Navidad esperando a que lo extrajera para insertar la jaula. ¿Tú qué harías? ¿Qué pedirías?
Se me hace tarde, doctor Kirby.
La gente dice que me gusta el melodrama.
Me imagino por qué.
Yo lo llamo vocación. Y bien, ¿qué pedirías?
Un escalpelo.
Por supuesto que sí, como lo haría todo Dios. Y el idiota pidió una gubia de doble acción.
¿Extrajo el disco?
No, sin un gran e innecesario esfuerzo.
¿Insertó la jaula?
Sí, pero fuera.
¿A qué distancia?
¿Hay algún instrumento de medición creado para medir eso? Dance casi mata allí mismo al chico.
¿Pudo ser un error humano?
Sí, claro, ¿por qué no? Pero desde ese caso, Dance ha protagonizado más no muy exitosos precisamente. Y dos de ellos rozaron lo monstruoso. Un paciente beberá con pajita el resto de su vida, tetraplegia. Otro en marzo. Murió sobre la mesa después de que le perforara la arteria vertebral. ¿Qué?
Dance operó los pasados lunes, martes y miércoles aquí en el Dallas Medical. La paciente del miércoles es Madeline Beyer y la paciente del martes es Dorothy Burke. Entró por una fusión cervical y, por desgracia, le perforó la arteria vertebral.
Anda, ya no me jodas.
Está con soporte vital.
Dance tiene dos cirugías más para la semana que viene. ¿Seguimos charlando o hacemos algo al respecto?
Fins aquí l'En Sèrie. Ens retrobem al setembre amb més estrenes. Fins llavors, bon estiu i no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.